Variades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. La creixent visibilitat de les famílies monoparentals en la nostra societat les converteix en un necessari objecte d'estudi des de la sociologia. És per això que en Plèiades hem convidat Andrea Hernández Monleón perquè ens parle d'aquest tema tan actual. La nostra convidada naix a València, a l'Horta. És llicenciada en Sociologia i en Criminologia per la Universitat de València. Ha realitzat el màster en Criminologia i Delinqüència Juvenil a la Universitat de Castella-La Manxa. Ha participat en el 4 Congrés Català de Joves Sociòlegs, Joves Perspectives amb la comunicació Monoparentalitat i Solidaritat Informal, Estratègies contra l'Exclusió en un àmbit urbà. També ha participat en el 10è Congrés Espanyol de Ciència Política i de l'Administració realitzat a Múrcia, com a coautora amb la ponència Trayectorias familiares post-divorcio, el impacto de las políticas públicas en los nuevos contextos de vulnerabilidad. Actualment té una beca de formació de professorat universitari al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Andrea, és clar que hi ha una transformació en el model de família i una de les causes, com és sabut, és la incorporació de la dona al món de les professions liberals juntament amb l'aprovació de la llei del divorci. I això trenca un poc amb la situació anterior en què la dona depenia d'un home per a tot. Podem considerar que aquest és el punt de partida per parlar de les famílies monoparentals?
Sí, podria ser un punt de partida, però hem de tindre en compte que, bueno, que este tipus de família sempre han hagut, no és una cosa nova. El que passava és que abans estaven invisibilitzades o no estaven reconegudes com una família tal qual. Realment l'augment d'aquestes famílies té molt a veure amb la incorporació de la dona al mercat laboral, amb la llei del divorci, però també en un procés d'individualització que més o menys sí significa que hi ha més llibertat per triar el teu model de família, no? Bueno, ja no està la família tradicional nuclear, ja no és l'únic model legítim, sinó que bueno, n'hi ha moltíssims models que estan ja reconeguts. A més, s'ha de tindre en compte els avanços en la reproducció assistida, en les tècniques de reproducció assistida, que estan permetint que les dones puguen ser mares sense tindre parella o sense haver d'estar casades, no?
Bé, estem parlant, utilitzant el terme monoparental, però hem vist que també existeix un altre al costat d'aquest, que és el terme monomarental. I m'interessaria que ens explicares amb quins criteris utilitzeu un terme o l'altre.
Bueno, esto es un debat que encara està obert perquè, bueno, no tots els grups d'investigació utilitzen el terme monomarental, però sí que n'hi ha grups a Espanya, dins de Catalunya i dins d'Andalusia, que estan defensant el terme monomarental com per a donar més visibilització al fet de que aquestes famílies són les protagonistes, són majoritàriament dones, vora del 87% de les famílies monoparentals estan encapçalades per dones. Aleshores, utilitzar aquest terme seria com un reconeixement a la feminització que hi ha d'aquestes famílies. La proposta que hi ha és que quan parlem de famílies monoparentals que estan encapçalades per dones, es diga monomarentalitat, mentre que per al conjunt parlem de monoparentalitat i hauríem probablement d'afegir el terme monopaternal per a quan són famílies monoparentals encapçalades per homes.
Ens crida l'atenció que dius que hi ha un 87% de famílies que són monomarentals. Aleshores, quines serien les causes o els motius principals per la qual una família acaba sent monomarental?
Bueno, ara per ara el motiu amb més força és el tema de les separacions i els divorcis i com les custodis dels nens estan en... bueno, se la queda la dona, no? Però a banda també hi ha un augment prou significatiu de mares solteres, bé per elecció, bé, bueno, pues, mitjançant les tècniques de reproducció assistida o bé per adopció. A banda de que també, bueno, continua existint mares que són solteres però que s'han quedat embarassades només que, bueno, que la parella les ha deixat perquè no volia ser pare i elles han continuat amb l'embaràs. El tercer, diguem, model o tipus d'entrada a la monoparentalitat seria la viudetat, que ara per ara bueno, està baixant prou, no? Abans probablement este ser el motiu més gran, bé perquè els homes se n'anaven a la guerra, bé perquè morien abans i se quedaven les dones amb els fills, però ara per ara estes estan reduint-se i estan pujant, evidentment, per separació o divorci o bé per elecció.
Per les tècniques. Sí. Que deies abans.
I per què aquestes famílies poden estar en risc d'exclusió social?
Bueno, el fet de que aquest tipus de família siga principalment encapçalada per dones, bueno, per una banda s'ha de tindre en compte que aquestes famílies estan mantenides únicament amb un salari, i bueno, aquestes dones o els homes que estan en aquestes famílies són els responsables de mantenir el benestar tant emocional com material de les seues famílies, però a soles. Aleshores, bueno, pues ara per ara, en el món que vivim, quasi totes les famílies necessiten dos salaris per a poder mantindre's i, clar, aquestes famílies tenen el hàndicap que només tenen una entrada de diners. A banda, el fet de que siguin principalment dones, s'ha de tindre en compte que, bueno, que les dones estan dins del mercat laboral, estan prou més precaritzades que els homes de manera general i a banda tenen també salaris més baixos encara que estiguin fent la mateixa feina, no? Aleshores, bueno, pues, tot el tema econòmic és molt important i a banda bueno, estan molt limitades en la seva participació social i d'oci, també en la seva participació política pel fet de que no tenen temps més enllà de treballar i estar amb els seus fills. Aleshores, bueno, no poden participar i no poden gaudir de tot el que la societat ens ofereix perquè, bueno, pues, per motius de diners o motius de temps no poden estar realment dins de la societat. Amb matisos, perquè no, depenent també, no és igual una dona que siga funcionària o que tinga un treball molt estable o d'alta remuneració, evidentment, que una dona o un home que estiga treballant a un bar o en una fàbrica, que evidentment ho tindrà molt més difícil. Però de manera general són famílies amb més dificultats.
I com afronta una família monoparental o monomarental el problema d'incompatibilitat d'horari de treball i d'horari escolar?
Bueno, en general hem vist que hi ha diferents estratègies que a banda se combinen, no és que una família només utilitzi una, sinó que bueno, és una combinació de diferents estratègies. La principal, que això passa en les famílies monoparentals, però també està passant en les biparentals, és l'estratègia de l'ajuda de la seva xarxa social, principalment de la seva família i en concret de la seva mare. Les mares de les mares monomarentals, diguem, estan com tornant a una segona maternitat en molts casos, no? Perquè s'estan encargant de la cura dels seus nets mentre les dones estan treballant. Una segona estratègia seria l'utilització de serveis escolars o de serveis de cura de nens, pues, potser les escoletes de 0 a 3 anys, bueno, el propi col·legi ja fa un treball de conciliar prou important, el tema dels extraescolars, bueno, tots aquests tipus de serveis que també faciliten que bueno, el temps que les dones o que els homes no poden estar amb els fills, bueno, els fills estiguen en algú que s'estigui encarregant d'ells. Mm-hmm. En tercer lloc, tindrien la contratació d'alguna persona per a les tasques domèstiques o de cura dels fills o de tots dos, però això té el problema dels diners que costa, no? Aleshores, aquestes famílies que tenen un pressupost prou ajustat no sempre poden contractar algú per a tindre este camp cobert, diguem. En quart punt tindríem els plans de conciliació de les empreses, que potser aquesta seria la millor manera, no?, de que la pròpia empresa o l'administració facilitara als treballadors que pogueren tant treballar com estar amb la seva família i bueno, que els treballadors puguen fer-se càrrec de les seues responsabilitats familiars, però s'ha de dir que aquests plans són poquets i moltes vegades no són insuficients, no arriben a cobrir tot i clar, han de tirar aquestes famílies, sobretot de la xarxa familiar. I després tindríem una altra estratègia, que, bueno, que seria una estratègia extrema, que, bueno, que seria deixar els nens sols a casa o portar-los al treball. Però clar, això pues, comporta moltíssimes dificultats perquè bueno, pues, un xico, un nen de 5 anys quedar-se sols a casa és una història i a les mares les està afectant molt perquè bueno, pues, és un estrès i una pressió prou important i portar el nen al treball, pues, bueno, una que no sempre poden dur-lo allà i una altra que no és el puesto ni per a un nen ni per a un treballador, no? Tindré ahí a un nen per allà.
Consultant els teus treballs, ens ha cridat l'atenció el terme de solidaritat informal. Ens podries explicar aquest concepte?
Sí, bueno, és un concepte que s'utilitza a sociologia, però que bàsicament es refereix a la xarxa social i a la solidaritat que s'està generant, no? A esa xarxa d'ajuda mútua i que principalment està, bueno, pues ve de la família o dels amics, no? Aleshores, bueno, pues igual el concepte queda així un poc redundant i molt formal, però bueno, més o menys és per a destacar que és una solidaritat que ni està formalitzada ni està institucionalitzada.
Sí, que no serien ajudes.
Sí, no són ajudes de...
Des famílies.
Sí, no és una ajuda que vinga de l'administració ni del mercat, sinó que és la pròpia xarxa social de la gent que està...
És el que et referies abans, justament.
Mm-hmm. Sí. Mm-hmm.
Bé, doncs acabem de parlar de solidaritat informal, però m'imagine que també hi ha una solidaritat formal, no? I crec que per això deuen ser importants les polítiques d'igualtat i de conciliació. Van per ahí.
Sí, bueno, són polítiques prou importants. El que passa que bueno, són com polítiques de segona, no? I quan venen moments com ara, no? De retalls i tal, són les primeres que s'estan anant fora. Quan realment són és una política bàsica, no? Per a tindre equitat dins de la societat. Per una banda, les polítiques d'igualtat, el que estan fent o el que estaven fent era facilitar una situació d'equitat entre homes i dones, perquè bueno, pues, vivim en un sistema patriarcal on, encara que siga de manera més sutil o més inconscient, continua estant la dominació dels barons damunt de les dones. I és important que des de l'administració i des de la política es faça algo per a tractar de corregir aquesta situació de desigualtat i per una altra banda tot el tema de les polítiques de conciliació, que això no és només per a dones, això, les polítiques de conciliació han d'estar orientades tant per a homes com per a dones. I bueno, és necessari perquè bueno, la gent tenim família i però també hem de treballar i a més de tindre família i haver de treballar també hauríem de tindre l'oportunitat de tindre un temps per a nosaltres, no? Per a l'oci o per a descansar només. Aleshores és important que, bueno, que hi hagi recursos i accions per a poder conciliar i que els temps no se munten uns damunt d'altres, no? I que mentre estem treballant els nanos estiguen amb algú i també donar l'oportunitat de que els pares facin càrrec dels seus xiquets o de persones majors, persones dependents que, bueno, que algú s'ha d'ocupar d'elles i és important que tothom estiguem conscienciats, no? Que és una cosa de tots.
I des del món de l'empresa hi ha aquesta consciència? Les empreses, es pot dir que davant d'aquest fenomen de la monoparentalitat són flexibles per adaptar-se a les necessitats d'aquestes famílies?
En general, el que s'està veient és que és una cosa molt particular d'empresa a empresa. No hi ha una lògica general que diga que totes les empreses són flexibles, N'hi ha empreses que sí, i bueno, especialment l'administració, pot ser que tot el que sigui la banda més pública sí que s'està fent un esforç per, bueno, pues, per a que la gent pugui conciliar, però en general les empreses privades no tenen, i sobretot bueno, les empreses més grans sí que estan obligades a tindre aquests plans de conciliació, però les xicotetes, que al fill a la cap són les que més hi ha a Espanya, són empreses xicotetes, bueno, aquestes ni estan obligades i moltes vegades o no poden o no vulguen fer conciliació perquè, bueno, pues, no, per a ells estan pensant que no les dona res bo, quan realment, bueno, pues un treballador feliç és un millor treballador.
Sí, ho veuen com una complicació, no? Com una cosa que els complica la vida, quan realment haurien de veure també els beneficis, no?
Sí,
que els aporta.
Sí, és un poquet això, no? Que diuen, bueno, pues si jo, esta persona de conciliar igual no pot estar en les hores que jo voldria que estiguera treballant, i bueno, força que aquesta persona estiga treballant i que ja que s'apanye ja fora del treball, a mi no m'importa, però bueno, crec que haurien tots de canviar, i els empresaris també els primers, de pensar que la gent, si és més feliç i té menys problemes fora, treballarà millor.
Doncs estàs recordant-me, Lluc, les paraules d'una alta executiva que venia a una entrevista d'ella en el País d'este diumenge, si no recordo malament, parlava de la relació amb el CAP o amb la CAP. I aleshores ella deia justament això, que ella procurava que els seus treballadors foren feliços perquè sabia que així treballarien millor i aleshores hi hauria més productivitat i la gent gaudiria més. Aleshores, una de les coses que de vegades se'ns passa pel cap, si per exemple la CAP o si és una CAP en una empresa privada, xicotetes i grans, podríem dir, són més comprensibles en aquests casos, o així no és qüestió de gènere? Així no tindria, per exemple, lògica, gènere no estaria relacionada, pel que deies abans.
En l'estudi que jo he fet sí que he trobat que la gent que estava treballant en puestos on n'hi havia una CAP en lloc d'un home, sí que tenien més facilitats o almenys eren més comprensibles.
Hi havia més empatia perquè, sí, per exemple, coneixien millor el
cas. Sí, però això també té la trampa de que encara estem vivint una divisió de gènere prou gran. Aleshores, aquestes dones que són caps saben perfectament el que costa tindre una família i a la vegada estar treballant. Aleshores, són més conscients i, bueno, tindran més empatia o elles mateixes pot ser que estiguin passant per el mateix. Aleshores, bueno, els homes encara no s'han incorporat al món domèstic, diguem, mentre que les dones...
O són pocs, perquè també crec que era el País també tenia uns alts executius que parlaven de la seva conciliació laboral amb els fills, i era bastant interessant que sí que n'hi havia, però
sí,
eren pocs.
Però són pocs, clar. Bueno, si mires, pues, igual de 100, igual són 10. Clar, sí que hi ha, però no... Encara...
Un percentatge més a menys.
Trobo que encara n'has dit massa.
Sí. Aleshores, bueno, pues, evidentment costa, no? Perquè un cap no està pensant en que si el treballador ha d'estar amb la seva família per qualsevol cosa, perquè ell, bueno, ho té més o menys solucionat, perquè bé, està contractant algú que pot ser, el més segur, sigui una dona fora de la família, o bé perquè la seva dona s'està encarregant de la família. Aleshores, bueno, pues, com ells no s'estan afrontant i abans, evidentment, no feien aquestes coses, pues, bueno, després això es traslada al món del treball, evidentment.
I pel que fa a la conciliació treball-família, quines són les estratègies en general? N'hi ha alguna que es pugui considerar extrema? Aquestes s'adopten sovint, si n'hi ha alguna?
Sí, bueno, havíem parlat abans, no, de les diferents estratègies que hi ha, principalment era, bueno, l'ajuda familiar i de la mare del cap de la família monoparental. En qüestió de les extremes, havíem dit bé deixar els nens sols a casa o bé portar-los al treball, dur-los al treball. No és molt, molt, molt freqüent, però sí que hi ha un percentatge, sobretot pel que fa a les conseqüències d'aquestes estratègies, no? Aleshores, bueno, pues, això és una opinió personal, però per a mi, si un nen de 5 anys està quedant a soles, per a mi ja és molt freqüent, només en què passa una vegada, perquè, bueno, pues, un nen de 5-6 anys igual s'ha de quedar a casa, s'ha de fer el dinar, ha d'encendre el foc, i no, és massa xicotet per a estar a soles. Aleshores, bueno, pues, no tot el món ho fa, però sí que hi ha un percentatge, no sé dir ara exactament, però bueno, sí que sobretot hi ha moments en què aquestes famílies, bueno, pues no tenen altra història, perquè si pel que fora no tenen una família a prop o no tenen amics que puguen fer-se càrrec del nano, bueno, és que no li queda altra, no? O se queda soles o se'n va al treball amb la mare, però...
Això és borrona, eh? Això és borrona molt.
Sí, sí, perquè a més les conseqüències, una per al fill, perquè, bueno, pot passar qualsevol cosa si està soles a casa, tindre un accident, una tonteria, però, bueno, i si ningú s'entera, a saber el que passa després. I si la dona se du al nen al treball, bueno, pues, té també conseqüències per a la dona, perquè probablement en el treball li diguin alguna cosa o tingui, bueno, dificultats o siga sancionada d'alguna manera, no? Perquè no és una conducta que al treball vagin a entendre ni de lluny. I per altres, si el nen se queda soles, la mare està sofrint molt, perquè, bueno, està pensant tot el rato que si li passarà algo, que com estarà, que, bueno, el sentiment de que jo no sóc bona mare, de que no ho estic fent bé, no, bueno, pues això, evidentment no és culpa de la mare, no és culpa de la dona o de l'home, siga qui siga, però l'angoixa se l'emporta a la persona, no? Aleshores, bueno, pues, per això diem que era important, no?, les polítiques públiques familiars, perquè és una base, bueno, és importantíssima per a la vida de les persones. Bueno, tothom té família, més gran o més xicoteta, aleshores, aquest tipus de política hauria de ser principal i bueno, no arribem... En Europa s'està dedicant un 2,1% més o menys del PIB a aquestes polítiques, en Espanya no arribem ni a l'1%, més o menys.
És dur.
Per què és important estudiar, com fas tu, aquest fenomen de les famílies monoparentals?
Bueno, dins de lo que és els estudis sobre la família, potser les famílies monoparentals siguen com, bueno, pues l'exemple més dràstic, potser, perquè, bueno, pues en les famílies ja siguen biparentals de home-dona o de home-home, dona-dona, bueno, pues n'hi ha dos persones i a banda hi ha dos famílies darrere, no? Estan la família d'una part de la parella i la família de l'altra. Mentre que en les famílies monoparentals només està una persona. Aleshores, tots els problemes i totes les històries que passen quan tens i conformes una família, en el cas de la monoparentalitat, se multiplica. No? Si una família, bueno, un matrimoni, diguem, tradicional, ja té problemes ara per a conciliar, per anar a treballar i per a que els nanos estiguen en algú i tal, pues si aquestes famílies ja tenen problemes, evidentment la que és una persona sola és a càrrec dels nens, bueno, les dificultats se multipliquen i bueno, és molt difícil, bueno, qualsevol cosa, bueno, moltes mares ens contaven que fins i tot anar a fer la compra era un suplici, perquè clar, no s'han de portar el nen, clar, bueno, no sé, les compres de Nadal, per exemple, clar, tu què fas amb el nen, no? No te'l pots portar a la tenda, però tampoc tens ningú, però clar, el regal ha d'estar, bueno, pues coses com esta o anar a comprar el dinar, el tal, bueno, pues és molt més complicat i les dones, bueno, pues estan molt saturades, no? En aquestes famílies, i lo interessant és això, veure com un cas extrem, d'ahí pots explicar moltes més, bueno, moltíssimes coses de la resta de les famílies, no és que siguin especials per se, sinó que és com, bueno, pues un... més aguditzat tot, no? Més destacat.
De fet, hi ha alguns locals, no?, que sí que han habilitat una zona, no?, per a tenir els xiquets, no?, un moment mentre els pares fan compres o estan d'esbarjo, no?, o això.
Sí, això, per exemple, tot en els països nòrdics o ja no nòrdic d'Escandinavi i tot això, sinó, bueno, pues més per el nord d'Europa, està prou més estès, no?, el tindre dins de les tendes, dels restaurants, de coses d'estes, bueno, pues espais per als xiquets perquè la gent major puga fer aquestes coses i els nanos estiguen en algú, no? I així, bueno, pues facilita la integració de la gent amb nens a la resta d'activitats i de coses que hi ha. Així hi ha poquets, perquè, bueno, pues estan en grans centres comercials i tot això sí que està fet, però bueno, encara tenim molt de terreny, no?, per a treballar per ahí.
De fet, pel meu barri hi ha un restaurantet que té un espai menudet amb una pissarra i després una mena de joguets perquè estiguin les criatures allà. I després en un altre també han posat una mena de cavallets i això perquè estiguin allà els xiquets mentre les mares o els pares estan fent alguna cosa. I aquest m'ha cridat l'atenció perquè eren dels primers que havia vist al barri.
Clar, després... en realitat és una estratègia que de manera empresarial és intel·ligent perquè tu estàs guanyant clients. Si tu tens un espai per als nens, després
de fet, aniversaris en fan bastants, estan allí totes les taulades, o sigui que sí que és un reclam bastant fort per a les criatures i per als pares també.
Sí, jo crec que és un poquet el canviar la perspectiva que tenim, no?, de la família com algo molt privat i que els problemes s'han d'apanyar nosaltres i pues és canviar la perspectiva, dir les famílies són coses privades però també la societat ha de fer coses per a que les famílies estiguen millor, per a que els nens estiguen millor, perquè al fill a la cap tindre dificultat a la família, tindre problemes d'exclusió, de pobresa, el que a banda de que a les persones majors estigui afectant, el que estem fent és posar més dificultats als nens i al final estos nens són la societat del futur, aleshores l'hem de cuidar, l'han d'estar damunt d'ells per a que no estiguen en situacions de dificultat.
Uh-huh. Ara centrant-nos concretament en el teu treball, per què et planteges fer aquesta investigació i l'objectiu d'aquest estudi?
L'objectiu de l'estudi va ser el treball final de màster. Jo havia fet també amb companyes a la universitat en sociologia, hi ha un treball sobre famílies monoparentals, em va agradar prou. I amb l'excusa del treball de màster vas dir, clave això i com... per a la tesis ja volia treballar aquest tema, era una mena de començament, no?, i de veure com estava l'assumpte per allà. I el motiu, a nivell personal m'interessa, tinc gent prop que està en aquesta situació, aleshores, potser siga més sensible, no?, a aquesta realitat. Uh-huh. I per altra, pel tema del que fa la dona, els drets de la dona, també m'agrada molt i m'agrada treballar en temes d'igualtat, temes de gènere. I per altra, amb la formació de criminologia, tot el tema de l'exclusió, de la pobresa, és com és el límit, no?, entre la criminologia i la sociologia, com este tema com que englobava tot i m'agradava.
Mm-hmm. Ben interessant.
I quina és la metodologia que apliques a l'estudi?
Pues a l'estudi que vas fer per al treball de màster és una metodologia que és tot el treball és una metodologia qualitativa. En sociologia hi ha com dos grans metodologies, que seria la quantitativa, que és tot el tema de les enquestes, les dades, coses molt més macro, i la qualitativa, que és on arribem a escoltar a la pròpia gent, ja siga per entrevista, per un grup de discussió, per una observació participant, n'hi ha diferents tècniques. I lo interessant en realitat és combinar, no? Ara per a la tesis, per exemple, sí que la proposta és combinar tant coses més macro d'enquestes i de dades més grans amb coses més qualitatives, que el que ens ofereix és el discurs de les protagonistes, no? I a vegades que una enquesta no la informació que et dona no és suficient o no arriba fins al fons. I aleshores, en aquests temes que són molt personals, que cal que les persones estiguin còmodes per a parlar dels problemes, per a parlar de com solucionen els problemes, potser la metodologia qualitativa ens ofereix una millor aproximació al fenomen.
I quins paràmetres tens en compte a l'hora de realitzar aquestes entrevistes?
Per a l'estudi, el que es volia era tindre una petita mostra de les diferents tipus d'entrada a la monoparentalitat. Aleshores, n'hi havia gent que era separada i divorciada, gent que era soltera, tant pel que fa a tècniques de reproducció com per haver estat una parella que al final la parella ja no volia ser pare, i tant per adopció, i també tindré alguna persona que haguera accedit per viudetat. Això per una banda. Per altra banda, també estàvem mirant pel tema de veure un poquet en quina situació d'exclusió, de vulnerabilitat o d'integració tenia consideraven que el mercat laboral era important, aleshores bueno, pues tenien també una representació de gent que era del sector públic i gent que era del sector privat, ja fora per un treballador o fora per autònom, no? Aleshores bueno, pues era com una combinació de totes aquestes característiques i l'altra, l'accessibilitat, no? Perquè bueno, pues per a aquest treball tenia poc temps per a buscar a la mostra, aleshores bueno, pues sobretot eren gent que coneixia i tal, pues anant passant la veu, no? De a veure si alguna mare que estigui en aquesta situació. Ara ja per la tesi sí que també afegiré una mostra d'homes per a comparar realment si la situació és molt diferent si ets home que si ets dona, i tindre una petita mostra d'immigrants. En el treball que ja està fet sí que hi havia immigrants, però bueno, no estava estructurat. Bueno, ens interessava, però no era tan estructurat com per a la tesi. Però bueno, un poquet és això. Tipus d'entrada, tipus de treball i si és immigrant o ets autòcton, no?
I així un poc ja per acabar, i a grans trets, a quines conclusions heu arribat després d'enllestir l'estudi?
Bueno, pues les principals conclusions són que, per una banda, sí que de manera general aquestes famílies estan en situacions de vulnerabilitat. Potser no totes estiguen en situació d'exclusió pel fet de que bueno, pues està... del que parlàvem, no? Del treball, no és igual gent amb un bon treball i ben remunerat que gent que no, però en general totes estan en situació de vulnerabilitat pel fet de que totes estaven recolzant en el suport familiar. Aleshores, si aquest suport desapareix, les dificultats creixen a velocitat increïble, no? El que no queda molt clar és si és la variable tipus d'entrada, depenent de com ha centrat a la monoparentalitat, o si és el treball el que està marcant més els riscos, no? D'exclusió i de vulnerabilitat, i potser això és el que ens estigui interessant. També és de veure que en l'estudi que està fet només agafem una dimensió de l'exclusió social, que era l'econòmica, tant pel treball com per la capacitat adquisitiva, i ens falta estudiar una dimensió que seria més política, social, i una més personal, no? D'autoestima i tal. Aleshores, pot ser quan afegim aquestes dimensions les coses canvien un poc.
Moltes gràcies, ha estat un plaer.
No res, per a mi també.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I ara escoltem Donen la mà, de la Gossa Sorda. Bueno,
sembla ben tancades, totes les nostres paraules s'extingien en la nit, i vam plorar la tragèdia, vam lamentar l'estratègia, i vam plorar fins que ens en vam avorrir. Que no som víctimes de cap malefici, ni la nostra feblesa és la marca del destí. Sobre la pols i la cendra hem dibuixat el camí a seguir. De les remors i de les veus més intenses, del nostre ullal de respostes que no para de fluir. Sobre la veda dels somnis, sobre la pols i la cendra, hem dibuixat el camí a seguir. Vull dir-te a l'orella, dona'm la mà. Vull dir-te a l'orella, dona'm la mà. Hem decidit que sí, que ens movem en xarxa, posat en marxa. Un treball
parar. Ja hem dibuixat de mil camins a seguir. Ja no li queda tinta ni al bolígraf ni a mi, però ja deu ser observat de mil camins a seguir. Queden esperances, caminem el camí. D'un treball de la pena, lluny, lluny, d'un treball de la pena. D'un treball, 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 de la falsa pena. Si ampliem les mires, callarà la por. Moren els fantasmes i les nits són de cara.
Pléiades, en UPV Ràdio, en la 102.5 de l'FM.
En Pléiades, millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat a les paraules cura i suport, dos termes relacionats amb tot el que hem parlat amb Sandra Hernández. Tot seguit escoltem les frases que ens llegeix Toni.
Les famílies monoparentals, compostes per una persona adulta i el fill o fills de qui aquesta té cura, han augmentat de manera significativa els darrers 20 anys. El suport de l'àvia materna és la principal ajuda que permet a la mare conciliar el treball i la criança dels fills.
Quant al mot cura, es refereix a l'acció de vetlar pel bé o pel bon estat d'algú o d'alguna cosa. D'altra banda, aquest mot forma part de la construcció verbal tenir cura d'algú o d'alguna cosa. Recordeu que cal evitar el barbarisme cuidado. Pel que fa al mot suport, ens referim a l'acció de defensar algú o alguna cosa. També al fet de parlar en favor d'algú o d'alguna cosa. Per extensió, refereix al fet d'ajudar en l'esfera psicològica o moral perquè una persona pugui desenvolupar la seva vida personal o laboral amb normalitat. Us volem recordar que aquest mot forma part de la construcció verbal, donar suport també a algú o alguna cosa. Cal remarcar que no hem d'usar el barbarisme apoyo per a referir-nos a aquesta acció. Per acabar la secció, hem triat un refrany ben adient al tema de què acabem de parlar. Com sempre, Toni ens el diu.
Si et vols casar i et vols casar bé, casa't el 30 de febrer.
Bé, tenint en compte que el mes de febrer és de 28 dies els anys comuns i de 29 els anys de traspàs o bixests, aquest refrany ens prevé contra el matrimoni, ja que ens recomana que ens casem el dia 30 de febrer, que és un dia que no existeix.
I ara escoltarem Naixen primaveres, d'Aspencat.
Quan sembla esgotada tota possibilitat, totes les vies tancades al pas, quan el teu món està sumit en una eterna oscuritat, perden les paraules tot el seu significat.
significat. Quan el vent no bufa de cara, obri els ulls, apunta i dispara. Projectes, il·lusions, somnis i cançons. Quan et posen pals a la roda, defensa la teua escola. Reinventa l'estratègia i replica que ara és l'hora. El viatge és llarg. Per establir allí el nostre punt de trobada, agafar impuls i preparar noves eines per reviscolar una freqüència oblidada. Quan el vent no bufa de cara, obri els ulls, apunta i dispara. Projectes, il·lusions, somnis i cançons. Quan et posen pals a la roda, defensa la teua escola. Reinventa l'estratègia i replica que ara és l'hora. El viatge és llarg. Una pasta indestructible es el kit de la cuestión. Apuntar ben alt i donar el salt, donar totes les passes i completar les fases. El nostre somriure, combustible essencial per a viure. Redirigir el dirigible, fer un cop de timó, fer una pasta indestructible.
Estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM.
En Pleiades, preguntant, es va a Roma.
Al llarg de molts programes de Pleiades, Joan Fuster ens ha fet descobrir en aquesta secció de Preguntantes va a Roma algunes de les principals ciutats històriques i monumentals valencianes, gràcies al seu llibre del 1962, Viatge pel País Valencià. Així, fent camí de nord a sud, hem visitat Morella, Sant Mateu, Peníscola, Sagunt, Llíria, Requena, Xàtiva, Gandia, Elx i Oriola. Ara arriba l'hora de tornar a casa i ja que és Joan Fuster qui ens guia, tornar a casa significa que acabem aquesta sèrie a Sueca i el Parc Natural de l'Albufera. Toni?
Sueca és una ciutat plana, de carrers correctes i aspecte una mica anodí. El turista pot passar-ne de llarg amb tota tranquil·litat, no es perdrà res. D'ordinari s'esdevé així i els suecans estem igualment molt tranquils amb aquesta absència de curiosos. De vegades, tanmateix, ens cauen visitants estranys. Don Miguel de Unamuno vingué més d'una vegada a incordiar els indígenes i jo mateix em vaig trobar un dia pel carrer amb Josep Pla, que venia del Golf Pèrsic i considerava que Sueca era una estació inevitable per anar a Palafrugell. Als mateixos afores de Sueca, una creu commemorativa assenyala el començament d'una senda que ens mena a la muntanyeta dels Sants. Aquesta no és sinó un cimadal insignificant, adornat amb mitja dotzena d'oliveres i un ermitori per als sants Abdó i Senen, advocats contra les pedregades. Però des de la seva terrassa es pot contemplar la més gran i més profitosa planícia d'arrossars del País Valencià. Si és per primavera avançada, el viatger es creuria encallat al centre d'una quieta llacuna. L'aigua ocupa la inacabable superfície i únicament la línia prima dels marges i les motes que separen uns predis dels altres i les casetes disseminades trenquen la seva estricta aparença de cristall. De Sueca valdrà la pena seguir fins al Palmar, poble situat en una vertadera illa de l'Albufera. El Palmar és la quinta essència típica de l'Albufera, retratat en l'escriptura violenta de Cañas y Barro. S'hi ha de prendre una barca, una d'aquestes barques ennegrides, de fons pla, que s'utilitzen per al carreteig de l'arròs o per a la pesca. Si porta vela, la vela llatina, naturalment, millor encara, perquè una vela sempre és una vela i el paisatge de l'Albufera la demana per a ser complet i convincent. La barca s'obri pas, avancem calmosament. Ací i allà, sobre unes tiges flotants, reposen ocells indefinibles, que aixequen el vol parsimoniosament quan una ona els encommou el dèbil suport. Enfront de nosaltres, tota la llacuna, estàtica, brillant a la part central, el lluent, clara. La llum del ponent, en morosa agonia, brunyix la superfície intacta, li dona un color blau vacil·lant, gairebé perlat. De tant en tant, la pell de l'aigua s'estremix o s'esquinça amb el ràpid saltiró d'un peix. L'horitzó és un cordó verd, groguenc, i en el fons llunyà queda una silueta esmorteïda de muntanyes. De retorn cap al nostre punt de partida, la nit, una d'aquestes nits valencianes, tènues i amoroses, va apoderant-se del cel a poc, inaugura ja les seues estrelles, publica la seva lluna. El lluent és més lluent que mai, plata viva, neta, estesa, i la lluna pretén de resplendir sobre ella. Hi ha un silenci gloriós. Els ocells han desaparegut. Quan arribem a terra, les granotes, de sobte, rauquen per donar-nos la benvinguda.
I ara Toni ens planteja la pregunta d'aquesta setmana.
Els paisatges d'arrossars de Sueca i el llac de l'Albufera, que de manera magistral i evocadora ens ha descrit Fuster, formen part actualment del Parc Natural de l'Albufera de València. Podríeu dir-nos quina extensió té aquest parc?
Repetim la pregunta.
Podríeu dir-nos quina extensió té el Parc Natural de l'Albufera de València?
Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. Repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en què us demanàvem com s'anomenen oficialment els monòlits bessons que els oriolans anomenen avui col·loquialment los pinochos. I la resposta correcta ens la dona ara Toni.
Es tracta dels mollons del regne, o en castellà, mojones del reino. Són dos monòlits de roca tallada en blocs piramidals de 7 metres i mig d'alçada. Els feu construir el rei Ferran el Catòlic per marcar la frontera entre el regne de Múrcia, de la corona de Castella, i el regne de València, l'any 1441. I els que es poden veure actualment són una rèplica del segle XVIII, que encarregà Carles III, ja que els originals es trobaven molt deteriorats. Es troben al terme d'Oriola, en la partida de Las Nòries, lligada a la pedania de los Desamparados, que rep el nom de la Mare de Déu dels Desemparats del Cap i Casal Valencià.
I aquesta setmana la persona guanyadora és Adrià Miralles Fornés. Enhorabona, Adrià. Ja saps que pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivá,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins al pròxim programa. I com que sabem que molts de vosaltres celebrareu el Carnestoltes, us recomanem que us abrigueu bé, tal com diu la dita, febrer, febreret, set capes i un barret.